entrenaría al Málaga. La Roma no es al Málaga, obviamente, pero si no le va a ver a la Roma, ya no sé, una cara.
¿A tu te agradaría un Barça Mourinho?
Y tal.
¿Ah, sí? ¿Tú, Paco, sí, sí, te agradaría?
No, no, no.
¿A tú no,
eh? No, bien lejos, porque la previa se nos haría insoportable.
No te gustaría teatro, sí, y del pero... bueno, no te gustaría.
No, no, pero es que es un, es lo que estamos hablando, es un entrenador que se le ha comido el personaje, pero es que lo ha borrado del mapa lo que era el Mourinho entrenador. Yo todavía recuerdo cuantísima gente defendía en su día que el Barça fichara a Mourinho, entrenador.
No, basta pone.
Y había unos dosieres muy bien hechos con todas las
PowerPoint,
las
¿no?
bonanzas que podía ofrecer Mourinho al club. Pero es que ahora...
I el debat entre Mourinho i Guardiola, qui era mi entrenador, és que ja no existeix aquest debat.
No, perquè...
Directament no existeix.
Lo ha devorado completamente el personaje. Ya viendo cómo está calentando el asunto, sin estar todavía en la Europa League... Bueno, no, bien lejos.
L'ha devorat el personatge i l'ha devorat Guardiola, amb la trajectòria de l'un i de l'altre.
Mira, vaig a llegir-vos els possibles rivals del Barça a dia d'avui, encara s'ha de jugar demà, la jornada, però PSV Eindhoven, un clàssic de la Champions, també en fase de grups.
De Jong.
Luc de Jong.
Luc de Jong, sí. Luc. El Rennes francès o el Fenerbahçe turc, s'ho juguen en un grup, un dels dos serà segon. Roma o Ludogorets, s'ho juguen demà, també, un dels dos serà segon. Damià López, bona nit.
Què tal, bona nit?
Ludogorets Razgrad.
Sí, home, sí,
països,
sí, bon
equip Bulgària.
De Bulgària.
Sí, sí,
home, sí, aquí veient quan vas, quan vas fent scroll.
Passant. Unión Berlín, sí. Unión Berlín, líder de la Bundesliga, o Sporting de Braga, entre els dos es juguen ser segon. Manchester
Sporting
United...
De Braga, de Belruiz.
Sí. Bon estadi, que ja s'ha estat, així, obert, no?, enmig d'una muntanya,
sí,
a Braga.
Sí, sí, allà enmig d'una cantera, sí, sí, no, una cosa...
És
molt curiós.
Una cosa molt estranya, però, sí, però ha guanyat premis de disseny, etc. És una cosa molt original. A mi m'agrada molt aquest estadi.
No tens por que caigui allò...
Home, no, ni mal.
Sí, sí, dona una sensació una mica estranya, sí.
Li pot tocar Cristiano Ronaldo al Barça, Manchester United. És cert que demà hi ha un Real Societat United al Real Arena, i el United hauria de guanyar 0-2. Si guanya 0-2, 1-3, 2-4... Si guanya per dos gols el United seria primer, la Real Societat segon, i per tant no li podria tocar ningú d'aquest grup al Barça. Perquè la Real Societat, si és segona, no li pot tocar, que és de la mateixa lliga. Per tant, United és una possibilitat. Atenció.
Sempre quan segueixi el United, el Cristiano, al mercat d'hivern.
Ah, sí, això també és veritat. Sturm Graz o la Lazio de Pedrito, li podria trucar al Barça... La Lazio...
Nos gusta Pedrito,
sí.
Sturm Graz, potser fa temps el nom de l'estadi fos el d'Arnold Schwarzenegger i el van canviar. Crec que sí, a Graz.
Em sona una bona història.
Em sembla que sí, que el van canviar per les seves idees polítiques.
També
Schwarzenegger.
No sé, és bona, sí, sí.
Sembla que sí,
Li pot tocar el Karabakh, que juga a Bakú, a l'Azerbaidjan, o al Nantes francès, al Barça?
Jo crec que el Barça se'n va a Karabakh a jugar.
Això seria duríssim.
Estàs motivant el Fernando,
I l'últim...
Jo crec que se'n va a
Karabakh. I possible rival surt del Mònaco, el Trabzonspor de Marc Bartra, turc, o l'Estrella Roja de Belgrat. Un d'aquests tres acabarà segon i també serà possible rival.
Com farem el pollino amb aquest rival?
Estrella Roja, Maradona, el gol de Maradona, el petit Maracanà.
Ja. Als setzents has de fer la feina i cap a casa. T'has d'animar ja a vuitens, a quarts.
Fernando Polo se'n recorda perfectament que el Barça va jugar contra el Trabzonspor.
Sí.
Ja.
I tant.
Sí. Contra el Porom Pompero, li deien.
Sí.
El Trabzonspor, te'n recordes?
No va ser aquell gol de Koeman?
El gol de Koeman, sí, un
7-1.
Per sobre del porter.
Que bo. Rodrigo Faez, Madrid, hola, bona nit, bones noches.
Què tal, Aleix? Bona nit.
Molt bé. Ya sabes que estem distrets aquí mirant el possible rival del Barça pels setzents.
Oye, pues estaba yo muy entretenido, porque es que la otra opción de entretenimiento que tengo ahora mismo, yo vivo en el centro de Madrid y estoy viendo un desfile, bueno, viendo no, escuchando, un desfile de escoceses mamaos perdidos por aquí por la calle.
Ah, claro, el Celtic.
Dando una de cánticos que lo que estáis contando son música para mis oídos ahora mismo.
Anímate la fiesta.
Sí, no me lo digas dos veces.
Bé, el Madrid ha passat fàcil, no? Damià, ho ha estat seguint el partit,
sí, home, sí,
també,
sí.
5-1...
Sí,
no era rival, avui, el Celtic.
No, només es podia complicar la primera posició si feia pitjor resultat que el Leipzig, però no hi ha hagut opció perquè el Madrid s'ha avançat abans que els alemanys, que per cert han estat molt superiors al Shakhtar. Recorda que la primera jornada el Leipzig va perdre 1-4 contra el Shakhtar i aleshores l'equip ucraïnès es perfilava com a possible primer o segon de grup, però després el Leipzig ha anat remuntant i passa com a segon, però el Madrid avui molt, molt fàcil. Digne, el Celtic, però hi ha hagut dos gols de penal per mans, amb tota la polèmica polèmica que arrosseguem del cap de setmana, dos penals per mans a futbolistes del Celtic, i a més avui una tarda on ha marcat tothom, ha marcat Valverde.
Però rigore inventato o no?
No, Estefaní Frappart, l'àrbitre del partit, l'àrbitre ha xiulat molt bé, i el VAR també ha estat molt
bé. Sí, bueno, i ha xiulat un penal en contra del Madrid, també.
Uf, notícia, dos penals seguits al Bernabéu.
Que ha fallat el Celtic.
No, Rodri, el de Girona i avui.
Total, sí, total. Però una cosa i otra,
Hi ha por amb el possible duel Madrid-PSG, Madrid-Liverpool, no?, que són els cocos del sorteig, o no?
Sí. De hecho, ya están, pues eso, los porcentajes, las probabilidades. Yo estaba hablando ahora mismo con alguien de dentro del club y, bueno, está esa posibilidad ahí, sobre todo con el background un poco de lo que pueda pasar si finalmente le toca otra vez al Real Madrid enfrentarse al Paris Saint-Germain, de cómo recibiría en el Santiago Bernabéu a Mbappé, ¿no?
Sería muy diferente el año pasado,
Sí, hombre. Hombre, hay alguno que no lo olvida todavía,
El año pasado gairebé l'aplaudeixen i l'ovacionen perquè el tenien fet, i mira, ara, després,
Sí.
No, és complicat, això. Bé, és un...
Le tocaré les escalerillas, ya verás.
¿Quieres el Brujas o el Eintracht?
Més flux, que hi hagi.
Brujas o Eintracht, semblen els a priori més...
No, l'Eintracht, ojo, que aquí...
Sí, però li va guanyar la Supercopa Europa i el Madrid.
També, sí.
Això és veritat. Mira, he trucat al Rodri, més enllà d'això. Al Madrid, res, tranquils, més enllà d'això, vull dir, ja està,
Sí, nada més. Res que comentar.
Molt bé. Anem a l'Atlético. Mira, anem a escoltar això primer.
No vols escoltar, perdona, lo d'Ancelotti?
Tens raó, Damià.
És que t'he portat un tall
d'Ancelotti,
perquè tu saps que aquests dies s'estan fent molts... o es fan preguntes als entrenadors al voltant de temes mundialistes, no? I avui Sergio Ramos ha jugat un... Bé, ha guanyat el camp de la Juve, i s'ha dit que ha fet un molt bon partit Ramos, que si tu eliminessis tot el context de lesions i de la relació de Luis Enrique que l'envolta, jo avui ho pensava, dic, és que està a la Mundial. Realment, l'actuació de Ramos, ara mateix amb tota l'experiència que té Sergio Ramos, està a la Mundial. Però el que sobta és que hi hagi entrenadors que es fiquin molt amb aquestes qüestions. Per exemple, Xavi li han preguntat més d'una vegada i diu, és qüestió del Luis, jo aquí no entro. Doncs fixa't tu, el que li pregunten a Ancelotti, tu diries que ell es mulla? Diries, no crec que es mulli massa.
És molt elegant, normalment.
És molt elegant. Doncs escolta, Ancelotti, quan li pregunten per Ramos.
¿Usted cree que Sergio Ramos merece ir al Mundial?
Yo creo que Sergio Ramos, por la experiencia que tiene, por la calidad que tiene, se está bien, y me parece que está muy bien. Físicamente, porque está jugando, creo que tiene que ir al Mundial, sin duda. Sigue siendo uno de los mejores centrales del mundo.
Vaya cable, ¿eh?
Contundent.
Vaya cable.
Pum.
¿Qué te sembla? ¿Irá al Mundial o no, Rodri?
Yo creo que complicado, pero no imposible. Y esto que dice Ancelotti, por cierto, no es una cosa de ahora. O sea, Ancelotti quería que Sergio Ramos se quedase en el Real Madrid. De hecho, Sergio Ramos también quería quedarse en el Real Madrid. Lo que pasa es que forzó ese pulso con Florentino, que al final no fue más de una lucha de egos, a ver quién ganaba y demás.
Dos años y un año, ¿no?
Efectivamente. Sí, dos años. Y al final Florentino lo disimuló diciendo que no, era uno más uno y tal. Pero fue cuando Ramos le dijo, vale, pues entonces cuando vayamos lo explicamos los dos de forma conjunta en la sala de prensa. Pero solo compareció Sergio Ramos, por lo cual Ancelotti y Sergio Ramos, pues uña y carne.
Sí. Bé, ho veurem, el dia 11 de novembre.
Sí, home.
11 de novembre, a la llista de Luis Enrique oficial. Sí. I això, volia anar a l'Atlético. Anem a escoltar què passava ahir a Dodragau. Saúl Sácalos. Saúl Níguez estava a la gespa de Dragao després de l'eliminació d'Europa de l'Atlético, i els seguidors que van viatjar a Porto li deien Saúl Sácalos, com dient, treu els jugadors del vestidor que volem animar-los una mica, no?, després d'aquesta desfeta. Com està el vestidor de l'Atleti de Madrid, Rodri?
Pues está mal. Mal porque, por una parte, se creen impotentes ante todo lo que ha pasado en los últimos días y sobre todo con la eliminación de ayer. Ha dolido muchísimo más el fondo que, obviamente, también, sino también la forma, porque no se han visto. Creen que están muy, muy lejos, además, de la versión que merece el Atlético de Madrid. Eso en cuanto al vestuario, pero luego sí que es cierto que hay tres estamentos más que son los que también sostienen un poco todo esto, ¿no? Primero, el entrenador. El Cholo Simeone, ¿cómo está? Él está bien, está tranquilo, está muy dolido porque se va a encontrar una situación por primera vez desde que cogió el banquillo del Atlético de Madrid, que es la de estar fuera de Europa a una fase muy temprana de la temporada, pero él quiere seguir, quiere cumplir su contrato hasta 2024, es decir, este año y otro más. La dirección deportiva ni está ni se la espera, es decir, lo de siempre, no dicen ni A ni B. Ya nos enteraremos por Italia lo que opina Berta. Y luego sí que es cierto que la directiva apoya al Cholo Simeone, respalda a Simeone en este momento tan complicado, porque interpretan que es el entrenador ideal, que más allá de lo que ha pasado y de lo que puede pasar, por ejemplo, contra el Español este fin de semana, sí, o contra el Mallorca entre semana, interpretan que sigue siendo el entrenador ideal y que para ellos les viene como anillo al dedo, porque es un escudo fantástico para que no critiquen a la directiva.
¿Te contracta fins quan, Simeone?
2024.
Vale. I, o sigui, que no, no perilla el seu càrrec, de moment. Ja veurem què passa amb l'Espanyol aquest diumenge i després amb el Mallorca, però en principi ell, després del Mundial, seguiria i la idea és que acabi la temporada.
Sí, en teoria la idea és que acabi la temporada, i és més, les dues parts, és a dir, directiva i el propi entrenador, quieren cumplir ese contrato hasta 2024, lo cual no quita que igual la evolución de la temporada sea dramática y que a nivel deportivo la racha pueda ser insostenible y que una de las dos partes diga, oye, igual hay que partir caminos y buscar una solución de alguna manera. Pero a día de hoy, a estas horas de la noche, lo que podemos contar aquí en RACU es que Cholo Simeone quiere cumplir su contrato y el Atleti quiere que el Cholo cumpla su contrato.
Jo ho dic perquè volia trucar al Rodri un moment, perquè clar, el Barça n'hem parlat molt, però el paper de l'Atlético i de la Juve, per exemple, però de l'Atlético, la Juve era l'Europa League també, però l'Atlético, no,
sí,
és un fracàs en majúscules molt gros, el grup que tenien.
Molt, i a més era el favorit per cada primer.
Clar, clar, no, fins i tot.
I com es desfà l'equip, que no, ells sí que estan perdent molt, molt la idea, l'essència, no? Sembla com que Simeone doncs està intentant, ja fa temps que li passa cada jugar una cosa que no sent, i l'equip se'l veu molt, molt perdut, com no l'havíem vist mai. Jo, si fos un altre entrenador, o si no portés els anys que porta i no hagués aixecat ell al club, doncs podríem començar a pensar que podria estar en entredit. Jo crec que l'Atlètic de Madrid, després del que ha fet Simeone, com a mínim, a l'acabar la temporada, és igual, facin la temporada horrible que facin, es mereix com a mínim aquest senyor que acabi la temporada, i que llavors, doncs, si volen ja canviar de projecte, doncs potser sí que comença a arribar l'hora, però vaja.
Ara, qui poses, eh?
Sí, no, és un paperot, perquè és veritat que ell dius, no, sí, és que no acaba de jugar el que voldríem, no acaba de sentir el tema ofensiu, l'Atlètic de Madrid està per fer un pas endavant. Sí, això és veritat, però amb ell no el fas endavant, però potser en darrere en fas un. Ara, és típic també de l'Atlètic de Madrid, canvies l'entrenador, es pensa que això serà Hollywood i fa tres passos endarrere i se'n va a avall, perquè això, vaja, ho ha passat moltes vegades a la història, no?
Sí. Però el desgaste de Simeone és más que evidente, no hay más que ver las últimas ruedas de prensa, y sobre todo yo lo veo en el comportamiento emocional de los jugadores. Al final el Atlético se ha llegado donde ha llegado con Simeone porque estaba con él a muerte. Ahora ves a los futbolistas vagando como alma en pena, y ves precisamente que la estructura defensiva, que era donde había crecido siempre el proyecto del Atlético de Simeone, ahora es un auténtico desastre, y además con Savic y con Jiménez. Estoy con Marc en que sería complicado asumir un despido con todo lo que le ha dado Simeone al Atlético, pero yo también considero que los caminos deberían separarse, posiblemente a final de temporada. Muy pocos entrenadores aguantan tantísimo tiempo en primera línea y con tantísima presión. Y además, los entrenadores que hacen de la tensión emocional su gran arma, hay un momento en que los jugadores desconectan. Es ley de vida. Le pasó a Guardiola con muchísimo menos años en el Barça.
Y perdona, ¿ho podríem lligar amb el que estàvem parlant? És a dir, el que vol jugar Simeone té els elements per jugar el que vol jugar Simeone, el que deia Julián Calero del Burgos, el que comentàvem ara del Barça, no? Una mica, és a dir,
aviam, jo
Joao Félix, les que ha tingut...
A mi l'únic que em grinyola és Joao Félix, perquè els centrals que hem parlat, Jiménez, Savic, crec que són els de la seva confiança. Una altra cosa és que es lesionen molt, que hauries de mirar per què, però crec que Hermoso també era un central que ell havia tingut i havia fitxat ell. Laterals, diria que Reinildo, que aquest que també es parlava fa poc al camp de l'Atlètic Club de Bilbao perquè va salvar un gol o no sé què, és fitxatge amb ell. No sé si a la dreta juga
Nahuel
Molina. Nahuel. També és de la seva
corda. Coque, sí, Condogbia,
Coque,
sí.
Llorente, sí. De Pol.
Saúl, De Pol, sí.
Aquests, jo diria que són del tall Simeone, o com a mínim demanat per Simeone.
Lemar més tècnic, però s'ha adaptat.
Sí, però són 80 quilos que es paguen, sí. Per Lemar estan Simeone. No,
Griezmann.
El Griezmann.
És el seu.
Home, és del seu.
Correa, un
Correa. L'únic que em grinyola és Joao.
Hosti, cap aquí, doncs, no? Que li agrada molt el president Laporta.
No, res.
Res?
Home, no, que va.
No t'encaixa.
Ni xixa ni limona, res.
No?
A mi no m'agrada. No, home, no. Lewandowski és un tros de davanter, aquest és un posturitas. Però bueno, és igual. Però vull dir...
Ja l'ha pegat Rodri.
No, que jo crec que tots aquests jugadors són de la corda del Xolo. Jo és que crec que el discurs del Xolo, pel que sigui...
No tanto, ¿por qué?
No, a ver, mira, el Cholo, la situación de este año, que es la misma que el año pasado, yo siempre la ejemplarizo con lo que pidió a final de la pasada temporada. Él pide defensas y lo único que le firman es a Nahuel, que él tampoco es que estuviera 100% convencido, porque al final venía de Udinese y pensaba que iba a ser un Rodrigo de Paul 2.0, como efectivamente parece ser en este inicio de liga y que le iba a costar mucho la adaptación, pero es que no... Al final él dice, ha sido un año horrible para olvidar y quiero defensas, quiero mejorar la zaga, porque Savic y Jiménez, como habéis dicho, se lesionan demasiado, no puedo fiarme 100% de ellos, y al final, ¿en qué se traduce esa petición? En que le renuevan a Felipe y en que sigue Mario Hermoso, que tampoco está ahí, que el año pasado no estuvo a la altura del Atlético de Madrid, y al final él dice, joder, si es que otra vez tengo los mismos tíos que tengo el año pasado y que me llevan 2 años haciendo aguas en la defensa. Por poner un ejemplo, más allá de lo que pueda pasar con Joao Félix, con el centro del campo y con que hay algún fichaje que él pensaba, como por ejemplo Rodrigo de Paul, que iba a explotar y que da la sensación de que es la sombra de lo que es en la selección argentina.
Sí, pero que Rodrigo de Paul al final vendrá validado por él.
Sí.
Ella el deu conèixer molt bé.
Tu t'imagines que amb Xavi s'acaba quart en el grup?
Bueno, home, clar, seria
dur. O Ancelotti acaba quart del grup.
Clar.
Es discutiria molt
el tipus de grup que és.
És veritat que Simeone té un prestigi i té allà una força que se l'ha guanyat a pols. És veritat, però jo crec que al final aquí el que digui el Gilmarín o el que digui el Cerezo, Berta, jo crec que està molt bé. Però com l'afició es posi de cul, és a dir, no vol dir que rajin de Simeone, però si l'equip no juga a res, crec que aquella gent ja comença a estar un percentatge elevat, una mica cansada de que el seu equip sigui un desastre.
Jo, al marge del que pensi l'afició, jo crec que l'Atlètic de Madrid i el seu comandament ha de prendre decisions. La ratificació és el primer pas de la rectificació. En el món del futbol, això de que et ratifiquin no serveix per res. Al final, el Cholo Simeone, que ha fet una trajectòria i que l'ha fet ben feta, però al final tot té un inici, una pujada, un èxtasi, una baixada i un final. I crec que estem assistint a un final abrupte del xulisme. Crec que el xulisme ha fet moltíssim per l'Atlètic de Madrid, però també penso que l'Atlètic de Madrid o entra en un nou paradigma de futbol, o pot ser la seva fi, pot ser el que diu el Marc, que realment sigui el caos absolut, perquè comença a no haver-ne massa fe, a no haver massa recorregut, a no tenir els objectius clars i a no saber exactament què fer amb els jugadors que tenen. Per tant, crec que la solució de l'Atlètic de Madrid passarà perquè al final d'aquesta temporada, perquè també crec que acabarà la temporada, però crec que al final d'aquesta temporada viurem la substitució del Cholo Simeone.
És que el xolisme és una qüestió de fer. Si els que ho han d'executar ja veus que no hi creuen o no hi creuen massa...
Ja està.
La tensió que... O sigui, tu per aplicar el xolismo has d'estar en una tensió brutal.
I per personalitat.
Si et descenses...
No és Sir Alex Ferguson, que era una altra història.
I la diferent...
Basada justament en l'equilibri. L'Atlètic de Madrid, si alguna cosa no és... És a dir, equilibrat, enteneu-me, en el bon sentit de la paraula.
Sí.
I crec que ha d'entrar realment en un nou paradigma perquè té club, té entitat, té afició i té jugadors per fer les coses d'una manera diferent.
I
crec que s'han d'atrevir.
I que tot s'acaba. Jo anava a dir això.
És que molt ha durat.
És que amb Xavi,
molt està durant.
Amb Xavi és cert que potser no s'han aconseguit passar 8 anys de final, que era un dels objectius econòmic i esportiu, no?, per fer un salt endavant respecte a l'any passat, però, com estem repetint, que és que porta tot just que... Mira, diumenge farà un any que farem un reportatge. Diumenge farà un any que està a la banqueta del Barça, no?, amb tot el que s'ha hagut de menjar, de gripaus, el que va heretar...
I el que diu el Fernando...
I en canvi l'altre porta 10 o 11, l'altre porta...
Ho ha aguantat amb jugadors molt diferents, sí. Perquè a més ha tingut jugadors que han liderat l'equip, que ha canviat aquests líders i ha continuat trobant jugadors que segueixin liderant
aquest equip. Jo saps què passa, que en el tema... I ja acabo...
Sí.
I això no és fàcil.
En el tema del xolismo i del Cholo, el que m'ha grinyolat és que des de la temporada passada hi ha hagut jugadors que l'han desafiat públicament.
Ja, Joao Félix, per exemple, jo recordo moltes escenes.
I Luis Suárez. Quan el canviava les carites i fotent-li patades a l'ampolla... Jo això abans no ho havia vist. I crec que això és un símptoma de que el mateix Xolo no està tan fort. Perquè un tio això t'ho pot fer un dia, no ho torna a fer.
Solo una cosa, y ya para acabar, yo creo que la clave de todo la ha dado Rodri antes, y es la escasa capacidad de mando que tiene ahora el gobierno del Atlético de Madrid. Y por eso no hay una decisión radical en esto. Que mientras esté Simeone, todo el discurso lo aglutina a él, para bien y para mal. Y mientras, Gilmarín está en ese segundo plano y parece más o menos cómodo. Pero a mí lo que me preocupa es que la directiva del Atlético de Madrid no tome decisiones, no solo este año, sino desde hace muchísimo tiempo.
I per això deia al principi, Paco, no és tant un tema de que l'afició es posi o no es posi de cul, sinó que realment és un tema estratègic. Estic parlant de perdurabilitat de club.
Però jo el que dic és, tu pots no prendre decisions, però com et donguin pel sac des de la grada i en lloc de mirar la gespa ja mirin cap a la llotja...
Sí, llavors sí que hauràs de prendre decisions.
Hi ha un moment que igual et sents obligat i tu vols no mullar-te, però t'has de mullar.
És quan passes de la ratificació a la rectificació.
A veure què passa també amb Ancelotti i Rodri. Hem d'estar pendents de si el sancionen o no després de les paraules pel dia del Girona.
Sí, vamos a ver qué pasa, porque en el Madrid están convencidos de que no va a haber sanción, pero vamos, es que lo normal es que sí que haya una sanción, porque ya lo vimos el año pasado con Gaya, que le metieron un buen puro, y lo normal a Ancelotti sería que mínimo 4 partidos, pero bueno, en el Madrid dicen que no, que están muy confiados, así que vamos a estar pendientes de qué ocurre finalmente.
Han obert un expedient extraordinari, Damià, per Ancelotti. Sí, sí. Bueno, i això pot durar ara, no? Unes setmanes, ja, al·legacions...
Sí, el Madrid anirà amb tot fins al final, doncs per intentar evitar, jo crec que més per una qüestió, evidentment, pràctica, de poder tenir el seu entrenador a la banqueta, però també per un tema d'orgull i de mostrar...
Que el defensen, no?
De mostrar poder, no?
D'alguna manera, també.
Però sí, com diu el Rodri, evidentment tot sembla indicar, doncs, perquè hi ha precedents, hi ha jurisprudència, que Ancelotti hauria de ser sancionat.
Home, a veure una cosa, d'aquest tema s'ha de parlar, perquè jo hi vaig estar...
Molt ràpid. Perquè ara hem d'escoltar l'Eix García, que l'hem entrevistat avui, el discapista al Girona, parlant d'això i de les mans de Marco Asensio.
A veure, molt ràpid, que... El gran argument sigui que és que en italià rigore inventato, què vol dir? Que és una excepció italiana i que no vol dir com aquí? Tu estàs dient, i tu has dit, que un jutge...
Se l'ha inventado.
S'ha inventat un delicte.
A mí me lo dijo en inglés y dijo inventing. O sea,
en ESPN te lo dijo en inglés y dijo inventing.
A mí me lo dijo en inglés y me dijo el penalti was invented.
Inventing vol dir inventado.
El jutge s'han inventat un delicte i et condemnen a tu amb la pena màxima per aquest delicte que s'han inventat.
I que no havia tocat la pilota amb la mà, i va insistir moltíssim. És que me lo ha dicho el jugador, no ha tocado la pilota con la mano, pues sí.
Això me recorda en Dembélé, que l'expulsa, i diu, però si no sabe hablar, Messi, li diu, lo expulso por hablar, i diu, però si no sabe hablar, en castellano.
Sí, però sap el que jo vaig estar en un foro de molts periodistes de Madrid i estaven absolutament encantats amb l'explicació d'Ancelotti. És que l'ha explicat claríssim. És que, claro, no lo van a sancionar. Perdona, si lo que t'està ratificant és que el tio va dir que el jutge s'inventa un delicte contra ell.
Ho vull veure, que ara s'ha obert un procés, que hi ha unes setmanes d'al·legacions, que ho estudiaran... Calla que no s'oblidi això i d'aquí un mes i mig...
Tindràs tots els entrenadors cada cap de setmana dient que l'àrbitre s'ha inventat un penal.
Això és veritat.
A mí me gustaría que cada entrenador pudiera ser sincero con lo que opina. Que alguien tenga que juzgar con una sanción, eso me parece una estupidez.
Esto normativamente para costar
prohibir. No, sí, de acuerdo. Pero a mí me gustaría que la gente fuera normal y que se atreviera a decir las cosas como son.
Pues mira, Aleix García lo dice todo clarísimo. No os perdeu la entrevista. Ara no obrirem aquest debat. Gràcies. Rodri, un abrazo.
Un abrazo.
Venga, hasta luego. Anem a regalar uns torrons Vicenç i de seguida l'entrevista amb Aleix García. Va.
El torròmetre de torrons Vicenç.
Ja s'acosten les festes de Nadal. Com cada any, al Tu diràs de RAC1, regalarem un lot de torrons Vicenç, l'autèntic torró d'Agramunt, cada nit a un oient. El primer que truqui ara, el 902-47700, s'emporta un lot que conté, mira, una barra de torró tou, una d'Agramunt, un torró de crema i un de suflé. Tu, perquè comencin ja a escalfar motors.
Quin número has dit?
902-477 i el 100.
I el 100.
100. Mira, t'explicaré...
Estem trucant,
No truquis tu, que hi ha oients.
Som oients.
Han fet torró cruixent de neules, han fet nou, a Torrons Vicenç. Un torró de ristretto. Ostres, ha de ser espectacular. Han fet un torró de mango. Han fet un torró de dolç de llet, és el de Messi. Han fet un torró de fruita de la passió i coco. Un torró de mandarina i praliner d'avellana. I, per mi, el més bèstia, aquest el tastaré segur, un torró de dònuts. Amb sabor a dònuts.
Potser que jo tastés un de gin tònic?
Sí. Hi ha un torró de gin tònic. I una de les grans novetats, el Turró Tou, és el Turró Tou de tota la vida.
Sí.
El Chichona, el Gijona de tota la vida, el Turró Tou, vale. Doncs aquest any, Albert Adrià i José Andrés s'han ajuntat i han fet un Turró Tou de festuc.
Ah,
és un gir conceptual, és de color verd i, té sabor de festuc. Sí.
Jo et deixaré aquest cantó.
Això del dònut és una cabronada.
Sí, el dònut.
Sí,
la meva vida són dos problemes, els torrons i els dònuts. Si vaig m'ho ajuntar tot amb un, és una bomba.
A veure, tenim un gent ja. Hola, bona nit.
Hola, bona nit.
Home, com et dius?
Josep Maria.
Des d'on truques?
Des de Sant Boi.
Des de Sant Boi del Llobregat, boníssim. Vinga, Josep Maria, juga al torròmetre i t'emportes aquest lot de torrons Vicenç. Qui s'ha de menjar els torrons aquest Nadal?
Jurgen Klopp i el seu Liverpool, el nostre Liverpool.
Ah, ets red, boníssim.
Soc red, sí.
Molt bé.
Sí.
Doncs a veure si dilluns li toca al Madrid i tenim una bona eliminatòria.
Bueno, mentre passi... Mira, jo prefereixo trobar-me el Benfica a la final.
Ah? Ah, sí, per què?
Tu diràs. Perquè guanyaríem.
Ah, val. Val. I qui no s'ha de menjar els torrons per tu aquest Nadal?
Els aficionats al City.
Per què? Perquè ets a Liverpool.
Perquè soc de Liverpool i em van dir assassí a la cara.
Ah, sí? Hòstia, això no s'ha de fer, no?
Sí, vaig estar a l'últim Liverpool City amb els meus companys i la veritat és que cansa.
Ja.
Cansa que vinguin totes les aficions i et diguin el mateix. Doncs, pues, mira, doncs, que no se'l mengin.
Molt bé, però que no se'l mengin.
I també al bar, ojo, eh?
Al bar, perfecte.
Al bar amb B de València.
Sí, sí, el Van Bokel de bar, també.
Bé, sí, per la Premier també en tenim, però el Van Bokel va ser una vergonya, allà.
Molt bé, Josep Maria, gaudeix d'aquest lot, amb tots els teus, aquest Nadal.
Ok.
I compra torrons Vicenç. Una abraçada, gràcies, no pengis. Adéu. Ja. Doncs mira, un oient feliç. I jo també, d'haver-vos tingut avui aquí a la tertúlia. Quin plaer, us he de deixar aquí. No us perdeu l'entrevista amb Aleix García, de veritat. Parla claríssim de tot el que va passar al Bernabéu i de moltes coses més. Gràcies, Damià López, Lluís Carrasco, Fernando Polo, Marc Guillén i Paco Gavet.
Sigueu feliços.
Una abraçada. Dimecres que ve, quan ens veiem aquí, el Barça haurà jugat amb l'Almeria i amb l'Osasuna. Ja no quedaran partits. Vull dir que...
Amb lo content que estava jo que em donaves festa els dimecres perquè jugava el Barça.
Doncs ara ja està. S'ha acabat.
Tristament.
Una pausa i ens traslladem radiofònicament al PGA Golf de Catalunya amb Aleix García, jugador del Girona.
RAC 1.
Ja és aquí, la tornem a tenir, l'Expo Fira quilòmetre zero. El 3, el 4 i el 5 de novembre. A Vilafranca t'estarem esperant.
L'Expo Fira quilòmetre zero torna a Vilafranca, més ganes i descomptes que mai. Del 3 al 5 de novembre, vine a l'Avinguda Tarragona 135 i gaudeix d'oportunitats increïbles en la compra del teu nou vehicle.
Hemos descubierto la super app del conductor y tiene muchos superpoderes. Una sola app con el poder de ahorrar al repostar, aparcar, lavar tu coche, reservar la ITV, pagar la zona azul y muchos más. Beep and Drive, la super app para el conductor. El superpoder de tener todo lo que necesita el conductor en una sola app. Descárgala para Android o iPhone.
Aquesta tardor, gaudeix d'experiències i activitats úniques al voltant del vi a la Ruta del Vi de Lleida. Esmorza entre vinyes, visita cellers, tasten els vins i marida'ls amb la millor gastronomia lleidatana. Informa-te'n a rutadelvidelleida.cat.
Amb la col·laboració del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, la Denominació d'Origen Costers del Segre i Wine in Moderation.
Hola, em pots dir la ruta més curta per tornar a casa?
Millor et dic la ruta més llarga, perquè amb el teu nou scooter Honda la ciutat se't farà petita.
Prova la teva Honda a la xarxa oficial de concessionaris Honda de la província de Barcelona.
Fa 2 anys el nostre món es va buidar i avui els plats de moltes famílies segueixen buits.
Per això aquest any tornem a omplir-nos.
Els dies 25 i 26 de novembre...
Suma't al voluntariat.
Omplim les caixes de solidaritat.
Omplim el banc dels aliments. Registra't a granrecapta.com.
Ajudar a omplir.
No ho escoltes, però quan una papallona mou les ales a milers de quilòmetres, pot canviar la teva manera de viure. Ella tampoc nota quan gaudeixes del teu nou Cupra Leon híbrid amb 110 quilowatts, 150 cavalls i etiqueta Eco. Però també millora la seva manera de viure. Aconsegueix-lo per 260 euros al mes amb MyRenting. Entrada 8.174 euros. Sarsa, concessionari oficial a Terrassa, Sabadell i Granollers.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Anem costat fins al PGA Catalunya, aquí al costat de Caldes de Malavella, on s'entrena el Girona habitualment, per parlar amb un dels protagonistes d'aquest empat, el Santiago Bernabéu, de diumenge passat. És un futbolista d'Ulldecona, té 25 anys i es diu Aleix García. Hola, Aleix.
Hola, com estàs?
Què tal? Molt bé, i tu?
Bueno, recuperant.
Recuperant, no?
Sí.
Fa 72 hores només d'això que escoltaràs tot seguit.
Final del partit! Final del partit! Final al Bernabéu i a RAC1! El punt és d'or! És un puntàs! És un senyor punt! És un punt que el Girona s'ha merescut sobradament en un dels millors partits, segurament el millor de la temporada fins ara. No tan vistós com el del camp del Betis, però és que això no és el camp del Betis. Això és el camp del Madrid.
Encara hi penseu o no? Encara hi ha certa eufòria?
Sí, l'ambient se respira felicitat, se respira tranquil·litat. Clar, al final empatar al camp del Bernabéu després d'una experiència fa uns anys que també van treure la victòria, pues, és saber que són capaços de competir en qualsevol equip de la categoria, però sí, se respira eufòria i en ganes de que arribi ja divendres.
Us ha parat molta gent pel carrer, a tu, per felicitar-te o t'ha comentat?
Bueno, com dius tu, han passat molt poques hores, però sí, al final la gent t'ho agraeix. Ahir va vindre moltíssima gent a veure l'entrenament a portes obertes i se nota també, no?, que la gent està contenta, encara que podríem tindre algun punt més, però bueno, sempre que s'empata un Bernabéu, la gent t'ho agraeix.
Deia el Miquel Agut, que també el tenim per aquí. Hola, Miquel.
Hola, com estem?
Què tal? Deia que era el millor partit de la temporada. El més complet, potser, o com el definiries tu, Aleix?
No sé si el millor o no, però contra un dels, o el millor rival de la categoria. I treure un punt és sempre important fora de casa, però bueno, crec que hem fet molt bons partits. També crec que nombrava el partit del Betis, on crec que mereixíem més. Atlètic de Madrid, crec que hem fet molts bons partits i se'ns han escapat els punts, però bueno, això ens dona força i tranquil·litat de que podem competir contra qualsevol.
Té un bon balanç, el Santiago Bernabéu, no, l'Aleix García?
Ja el voldria jo, sí. Perquè, clar, l'Aleix ha visitat amb el Girona 3 vegades el Bernabéu, una derrota, però allò era el primer any i una mica vas allò prenent les mides, no? 6-3, no està malament, tampoc
no, està mal.
No va ser un 5-0, 6-3, però després 1-2... i l'1-1 de l'altre dia, això no ho pot dir tothom. De fet, el que pots dir tu i el que pot dir el Girona, que és l'únic club de la primera divisió en tota la història que té un saldo no negatiu contra el Madrid a la Lliga, Aleix.
Sí, és una data que vaig sentir l'altre dia i és veritat. Som dels, bueno, l'únic equip que té aquest balanç i bueno, soc dels únics supervivents que queda d'aquella temporada de la victòria. I, pues bueno, tornar a repetir un bon resultat al Bernabéu és un orgull, clar.
Què es pot explicar del que va passar al vestidor del Santiago Bernabéu? Alguna cosa que recordis i que es pugui explicar amb especial il·lusió?
Sí, mira, tinc una situació abans de sortir a l'escalfament que a Ivan Martín li vas dir, bueno, va, abans de sortir jo a l'escalfament li dic, vamos a ver qué pasa hoy, saps? Sí. I hi havia un dels preparadors físics i el míster li va dir, oye, que caliente bien, que no quiero que se me cague hoy en el campo. I al final del partit me va vindre mig a l'abraçar i em va reconèixer, ostres, has fet un bon partit, no t'has cagado, i bueno, és una anècdota, però bueno, contents.
Sí, normal. Ara parlarem de Mitchell i d'aquella xerrada que va fer, que vam escoltar, que vam pejar al club, que és molt interessant, perquè normalment no veiem, no, aquestes escenes. Però primer, passem ràpid per la polèmica que s'ha generat a Madrid. Mira, m'han acabat molt emprenyats i m'agradaria que recordéssim el que va dir Carlo Ancelotti després del partit a la sala de premsa.
No es penalti, ¿por qué? Simplemente porque no toca el balón con la mano. He hablado con Asensio, ¿has tocado el balón con la mano? No, he tocado el balón con el pecho. Es verdad que la mano izquierda tenía una posición un poco rara, estaba a cubrir el cuerpo, entonces no engrandecía el cuerpo. Y también, si tocaba el balón con la mano, se podía tener una duda. Simplemente no ha tocado el balón con la mano.
Doncs això. Què n'opines d'aquestes paraules? Suposo que les has escoltat, Aleix.
No les havia escoltat.
No les havia escoltat.
No, perquè no...
Se l'ha inventado, diu. És que, clar, o Marco Asensio li diu una mentida al seu entrenador perquè...
Li diu perquè toca la pilota amb les mans.
Clar, és que li toca.
A veure, jo sóc el que saca la falta, estic molt lluny, però després sí, les imatges sí que les he vist. I a veure, jo sóc molt, molt transparent. Crec que el tema de les mans, ara mateix, al nivell que estem jugant, és tota una incògnita, o sigui, no sabem quan és mans, quan no, si la pitarà, si no... És algo que el VAR també interpreta molt a la seva manera.
No ho teniu clar dins del camp?
Jo, personalment, no. Perquè ja t'he dit, o sea, després hi ha accions del VAR que veus, ostres, és penalti, clar, i no piten, després hi ha coses que piten i no són, saps? És algo, jo crec que aquí s'han de posar les piles, la Lliga o qui sigui, però bueno, si va pitar mans serà perquè ell ho va considerar.
Però el reglament, jo ara m'agradaria preguntar-te si creus que això s'hauria de xiular o no, el que va fer Asensio, però el reglament ho diu molt clar, no? Si tu tens una mà antinatural i ell la tenia així, de forma antinatural, i ve d'un rebot i et toca la mà, és penal.
Sí.
Potser s'ha de canviar el reglament, però el reglament ho diu molt clar, Aleix.
És que el que dius tu, és una mà que la té, que no és una posició natural. Llavors, pues, no sé, és que crec que està ben pitada. Però clar, jo puc entendre també que gent del Madrid pugui pensar que no.
Clar, el que passa és que no deixa de ser curiós, Aleix, que el Madrid es queixi de l'arbitratge contra el Girona al Bernabéu. Potser és que no van fer prou bé les coses i vosaltres sí.
Sí, això també és una de les coses que ells pensarien que guanyarien fàcil contra un Girona. I, bueno, van veure que el Girona va plantar cara durant tot el partit, que inclús vam tindre ocasions clares, i, pues, clar, veure's en un empat al final del partit, pues, és algo que no s'esperaven i potser també reaccionen així.
Us sap greu tot el soroll que es va fer d'aquestes mans, del gol que li anulen a Rodrigo, que és calcat el de l'Almeria, pràcticament, no? Sí. Però us sap greu que no... que es parlés més d'això que no pas del punt que vau aconseguir vosaltres?
Bueno, estic convençut que aquí a Catalunya segur que es parlava més del bon partit que es va fer a Bernabéu.
Escolta l'inici del Tu diràs d'aquell diumenge. No, escolta'l, que vaig dir que no us enganyin, que el Girona ha aconseguit un punt, no li han robat al Madrid.
Has vist com s'autocita l'Aleix?
No, perquè s'ha de ressaltar això, que moltes vegades només hi ha uns altaveus, i no, escolta... El Girona va aconseguir un puntàs, que no us enganyin.
Estic d'acord. Però bueno, al final és el Madrid i és normal també que la polèmica pues, surti a tot arreu. Entenc, perfectament. Entens,
eh? Però això, el vestidor, ho heu comentat? Heu dit, hòstia, quin tip de plorar que s'estan fotent aquests tios?
Sí, a veure, està clar que el vestuari se comenta tot. I també es va comentar que per moltíssima gent són mans. I el gol de Rodrigo està ben anul·lat perquè feia dues setmanes ens va passar el mateix. I, bueno, ja t'he dit, jo sóc transparent i entenc la posició des del Madrid.
Mm. Amb els jugadors del Madrid, veu comentar alguna cosa al final del partit o després, si teniu relació amb algú o no?
Pues mira, fa dos dies vaig jugar en Marco a la Play, per la nit, i vam comentar i, pues, lo que diu. O sea, per ell no són mans...
El tuit que va fer ell, no?
Eh?
El tuit que va fer Marco Asensio dient això, no?
Sí, perquè jo, bueno, el segueixo a Instagram i ho vaig veure... I, bueno, comentar una mica pels auriculars de la Play i, bueno, pues, ell considera que són mans i jo li vaig dir el mateix que t'acaba de dir. No lo sé. O sea, al final, per a mi, són manos, però puc entendre que per a ti no. O sea,
però us porteu bé? O sigui, heu acabat jugant a la Play?
Sí, sí, fa molts anys a la selecció una vegada. I, bueno, jo vaig jugar per mitjà d'uns amics que són amic d'ell i vam coincidir, però bueno, sí, ens portem bé.
Hi ha rivalitat sana, això està bé, sí, no? Després del partit. Veure-us fora del descens, això què? Quina importància té mirar la classificació i dir «Ai, no estem a la zona vermella dels tres últims».
Bueno, és qüestió de gols, de diferència de gols, però bueno, sempre està bé dormir fora del descens. Però bueno, sabem i som conscients de que no és la zona on la volem estar, però bueno, hem de treballar, hem de millorar i estic convençut de que a poc a poc anirem escalant posicions.
Són 12 jornades, però suposo, Aleix, que pensar amb l'aturada del Mundial, que serà un mes i mig, si estiguessis en descens, veient allà, seria una càrrega molt feixuga durant un mes i mig de dir cada vegada que miressis la classificació, per molt bé que ho estiguéssiu fent, que ho esteu fent, cada vegada diries, ostres, som allà, no? O sigui que suposo que hi penseu en això d'intentar acabar abans del Mundial fora del descens.
Sí, està clar. Al final, és el que dius tu, és un mes i mig que cada vegada que miraràs l'aplicació i veuràs la classificació, et veuràs allà baix. Per això tenim molt clar de que aquests dos partits que queden, més el de Copa, hem de treure mínim 4 punts. O sea, sabem que contra l'Atlètic de Bilbao serà un partit complicat, després anem a Elche, que és un camp que, bueno, apreten, però és de la nostra lliga, i hem d'intentar aconseguir els màxims punts possibles.
L'Elche no ha guanyat, i estadísticament algun dia haurà de guanyar, o sigui que aprofiteu.
Sí, no, que el Cádiz va guanyar contra l'Atlètic de Madrid, O sigui, que al final tots guanyem i hem d'intentar pues, que ells no en guanyin a nosaltres, perquè són rival directe.
Vau acabar la temporada passada més tard que ningú. Pràcticament no heu fet vacances. Ja ens va explicar el Miquel Agut, no?, que quan arribi l'aturada al Mundial hi haurà una mica de vacances.
Tindran 10 dies, 15 dies de vacances abans de fer una estada a Marbella, que és on anirà el Girona a fer una setmana de preparació, però abans hi haurà descans, perquè el Girona va tenir, Aleix, si no m'equivoco, 19 dies de descans.
18 o 19, sí, no?
No sé exactament, però sí, jo crec que també han aprofitat aquest parón de Mundial per adonar-nos aquells dies que la temporada passada no vam tenir.
Ho esteu acusant d'alguna manera? És a dir, això es nota en aquest inici de temporada, potser?
Pensa que molts dels jugadors de la temporada passada, desgraciadament, no estan. O sigui, són pocs els que vam acabar tan tard i hem començat tan pronte. Però jo, personalment, no noto... No noto cansanci, o sea, si me noto bé.
Si tu estàs com un toro, sí que no ho jugo.
Bueno, no, però ja t'hi dic, o sea, no noto aquest cansanci de la temporada passada.
Clar, amb aquests banys de gel que es fot, el tio està en plena forma, sí. Però ara has dit, desgraciadament, són pocs de la temporada passada. Clar, la plantilla ha canviat molt. Vosaltres, això, els que quedeu, en algun moment, no sé si ho heu parlat...
Sí, clar, ho hem parlat.
Si entre vosaltres hi ha hagut un punt de tristesa, d'alguna manera, perquè aquell bloc que es va fer té... Vaja, molts no hi són i d'altres estan tenint pocs minuts.
Jo crec que la clau de la temporada passada va ser el grup, el bloc, l'equip que vam fer, la família que vam crear. Tots ens portàvem bé, teníem un grup espectacular. I clar, és trist veure que hi ha molts jugadors que inclús no tenen equip. O sigui, és molt complicat, a mi em sap molt, molt de greu, però bueno, també som conscients de que el futbol és així, els jugadors van venint, van passant, però bueno, la sort és que encara tenim una bona relació, un contacte fora del club, i això al final és el que t'endús.
Què tal amb l'equip, la pinya d'aquesta temporada? Ara que destacaves la de l'any passat, amb tot el que heu fet aquest any, amb els nous fitxatges, com esteu?
Bueno, al principi jo personalment pensava que costaria, no? Perquè clar, és un canvi molt, molt gran de molts jugadors, però crec que estem aconseguint una pinya, un grup molt bo una altra vegada, i crec que serà la clau també de cara a tota la temporada.
S'ha fet viral, abans tu comentava, una xerrada de Mitchell, no? A més, les imatges són brutals, en una sala d'un hotel a Madrid, no?
Sí,
si no,
sí, sí.
No recordo malament, amb els llums una mica apagats, no? Amb una pissarra que posava unes paraules, l'orgull, la història, no? I els jugadors, clar, la xerrada és molt impactant. Anem a sentir-ne un extracte i ara ho comentem, Aleix. Vale.
Llevamos 9 puntos. El problema es que no miramos a la historia y pensamos que estamos de paso por la juventud que tenemos. Me acuerdo el año pasado cuando decía lo de no estéis de paso. Vale, es que es importante. Aquí ya ganó el Girona. O sea, que no es algo que este club no haya hecho. Vuestro crecimiento no va a ser en el error. Va a ser en que te duela perder con el Girona. Que te joda perder con el Girona. Y por talento, entre los 10 primeros. Si nosotros vamos a la raíz... El Girona tiene que quedarse en primera sí o sí, porque queremos hacer historia y solo han hecho una vez.
¿Recordes o no, la charrada?
Sí, yo acostumo a estar a primera fila y, claro, el tinc davant. O sea, si algún día se limba y vol pegar alguna patada, me la pegará a mí. O sea que...
Però totes són igual, així que apel·lant a l'orgull... Entenc que
no,
fareu
no.
Xerrades tàctiques i de vídeo, però quan ha de fer una xerrada important, ell és així, de veiament... De...
Ell ho viu molt. Sí? O sea, jo crec que dins del camp, a la banqueta, es torna boig. Realment. O sigui, ho viu molt, i ell és així. Però bueno, era un partit un partit especial, perquè no, encara que són 3 punts més, no és res diferent a un altre partit, però bueno, jugues al camp del Bernabéu, i suposo que volia que sortiguem motivats, i ho va aconseguir. O sigui, bueno, les imatges surten que tots els jugadors estem concentradíssims en el que mos està dient, i crec que va ser un punt... molt important per a poder treure l'empat.
Us arriba? Us arriba el missatge? O sigui, aconsegueix que us piqui l'orgull, que sortiu motivats amb això que explicava de la història, de no penseu en vosaltres, no sigueu egoistes, hem de treballar pel col·lectiu...
Sí, perquè jo... Clar, jo crec que això ho comenta bastant pels jugadors que venen cedits, no? Jo abans, quan la primera època venia cedit del City, i clar, la meva mentalitat era, bueno, pues hemos perdido, bueno, però jo a final de temporada me voy.
Això ho penseu, els jugadors?
Alguna vegada se te ve al cap. I clar, el míster el que vol és que els jugadors que venen cedits, com Rodrigo Riquelme, Reinier, Jan Couto... Ostres, que realment els dolgui perdre aquí al Girona, perquè és una oportunitat per a ells. O sea, si no juguem bé aquí, després Riquelme no podrà anar a l'Atlètic de Madrid. I crec que té un potencial brutal. Però bueno, és el missatge, no?, de que cada punt importa aquí.
Tornant a les xerrades, Aleix, n'hi ha sempre, abans de cada partit, més o menys emotives, però sempre hi ha aquest tipus de xerrada?
Bueno, no. Si te soc sincer, no. Ell fa la xerrada de on diu l'alineació i la tàctica, i després el segon entrenador ens explica les accions a pilota parada. Però el que és aquest tipus de xerrada com la del Real Madrid no és cada fin de setmana.
Clar, perquè si no, no tindria mateix efecte. Clar, si cada dia us en fes una...
Exactament, sí. Suposo que deu ser per això i també, pues, bueno, jo crec que és quan ell sent que ha de donar una xerrada així, la dona.
Mitchell és algú que a les banquetes ho viu molt intensament. Hi ha algun partit de la temporada que ha estat darrere seu? Jo crec que tot el teu arbre genealògic i el de tots els jugadors ha estat increpat per Mitchell. Però què ha significat a la teva carrera? No sé si és l'entrenador que t'ha millorat més, que t'ha entès més.
Jo crec que l'entrenador que m'ha entès més i el fet de jugar cada partit, tu... No, tot sol ja millores. O sigui, és veritat que ell incideix molt en mi, està molt damunt de mi, i això fa que, pues bueno, que estigui al nivell al que estic, i encara que estigui al nivell al que estic, vol apretar-me encara més. O sigui, és qüestió d'anar millorant i escoltar-lo, perquè al final ell ha sigut un jugador a primera divisió on ha jugat 15 anys i te pot ensenyar moltíssim.
Li ensenyes català o no? Et pregunta, dubtes?
No em pregunta, però m'intenta parlar en català. I jo l'intento contestar perquè ja veuré com va. Sí. Però...
A més, amb l'accent de les Terres de l'Ebre, no? Vull dir que...
Sí, clar, ell m'entén menys que millor, jo què sé, a Ramon o algun del cos tècnic o el que sigui, però bueno, al final té que millorar molt. O sigui, no queda altra.
No, ho està fent molt bé, a més a més. Però ho està fent molt bé.
Ho està fent molt bé, però queda molt.
Sí, té feina. Tornant a tu, temporada passada, 42 partits jugats, 39 com a titular. Aquesta temporada és un fix al mig del camp, l'Aleix García. Estàs en el teu millor moment? Ho sents així, en la teva maduresa futbolística?
Sí, totalment. La temporada passada ja ho vaig dir. Al final mai havia tingut la regularitat que vaig tenir la temporada passada i esta. I estic en el meu millor moment. Me noto molt bé físicament dins del camp. L'arribada d'Oriol m'ha donat moltíssim. Me sento molt còmode jugant en ell. És un aspecte de mig centre completament diferent al meu. Ell és defensiu, jo sóc ofensiu. Però ens complementem molt bé. Però bueno, tot bé gràcies a la confiança que Mitchell m'ha donat des del primer dia.
Amb l'Oriol us complementeu per les característiques que deies que teniu cadascun? No sé si podríem dir que us coneixeu tant a nivell futbolístic, també personal, que al final us complementeu entre vosaltres millor que amb cap altre company.
Bueno, és la primera vegada que juguem junts. O sigui, havíem jugat un rato el dia de Catalunya contra Venezuela aquí a Montilivi fa uns anys, però mai havíem tingut l'oportunitat. I crec que des del principi s'ha notat aquesta sintonia, que també jo crec que deu ser marcada per la bona relació que tenim fora del camp i els anys que portem en contacte.
Teniu algun crit, algun gest d'Ulldecona, els dos que sou d'allà, Ulldecona Power, us dieu alguna cosa, alguna indicació que només sabeu
bueno,
vosaltres? O...
Hi ha alguna persona del poble que bueno, sí, diu Faldut Power, Faldut som els que som d'Ulldecona.
Ah, això és una cosa que es diu a les transmissions de Girona Juga de RAC1 sí. Permanentment. I algun dia va preguntar, això és un retret o algun insult? No, Faldut és com Faldut es coneix a la gent d'Ulldecona.
Sí, la gent d'Ulldecona, sí. Però no tenim cap...
No, no li dius, Faldut, ajuda'm!
No, vol dir Mori i Aleix, però...
Mori i Aleix, val. Ja està. Molt bé. Tu li vas enviar un missatge quan vam entrevistar Oriol Romeu fa unes setmanes,
sí.
No? Crec que tenim alguna cosa?
Jo crec que alguna cosa ha arribat a la bústia. Ja em cupi, sisplau.
M'acaben de dir que te grave un àudio explicant alguna anècdota, però trobo que m'hi nego, no? Me planto. Estic indignat perquè... Estàvem guanyant tot el futbolín, érem una parella invencible i m'has fumat. I ara ja no hi ha manera de guanyar un partit. Estic aforat. Però s'ha tenut jota i no, he perdut la confiança absolutament. O sigui que no hi ha anècdota per compartir. No, fora bromes. Futbolísticament parlant, destacar que és un luxe poder compartir minuts del camp a l'Eix. És un jugador i tot posa tot extremadament fàcil. Esperem que el joc continuï creixent i que poguéssim anar augmentant el nivell i ajudar l'equip a sumar encara més punts i acabar pues, este parón amb molt bones sensacions. Treballarem per això. Espero que no tinguem molta gana de donar l'entrevista i que vagi tot molt bé. Una abraçada.
Bye. L'has abandonat al futbol, al futbolí.
Sí, un bueno. Comentari per al·lusions?
No, no, a veure, és veritat que ara fa poc, bueno, des de que va vindre ell, més o menys, fem un campionat al futbolín.
Allà al vestidor.
Al vestidor, que tenim futbolín a Montilivi i aquí al PGA també. I vam començar a jugar junts, però, clar, guanyàvem relativament fàcil i vam voler fer un sorteig i canviar les parelles. I ara pues, a mi m'ha tocat en Jota, en l'Utillero, i en ell, en Ramon. I, clar, al jugar jo en ell, jo sé com ataca, ell juga davant i jo jugo de defensa. I, clar, no, li costa molt fer-me gol. I clar, llavors entenc que estic una miqueta afonat perquè, bueno, portem tres mundials, que comptem en mundials, i portem tres jo i Jota i ells no en porten ningú.
Interioritats al vestidor de Montilivi. Està molt bé, està molt bé. A veure, per part meva, per anar acabant l'entrevista. Ara ho deia el Miquel, acabes contracte el 30 de juny. Ja saps què faràs la temporada vinent? Hi penses?
Sí que hi penso, sí que hi penso. Però també crec que és moment de centrar-se en el present, en mantindre aquest nivell, inclús augmentar-lo. I segur que vindran coses o seguiré aquí, no ho sé. O sigui, no ho penso. És qüestió de que ho pensin una altra gent.
Els representants.
Sí. Sí, clar, però ho pensen altra gent, però al final l'Aleixi tindrà alguna cosa a dir.
Sí, clar. Tu què vols? Clar. A veure, jo sempre dic que aquí me sento com a casa i m'agradaria poder estar aquí molts d'anys. Però el futbol dona mil voltes i sempre hi ha altres opcions.
En el cas que comentes, quan dius tenir aquest nivell o augmentar-lo, suposo que et refereixes a que algun club d'un nivell superior del Girona també pugui interessar-se en tu si incrementes el nivell?
Sí, està clar. Al final jo sempre vull optar a lo màxim. Sí que és veritat que aquí a Girona estic molt bé, però hi haurà segurament opcions i si les hi ha i són que no les puc desaprofitar, doncs pues, clar, serà complicat. Però bueno, ostres, és una pregunta que m'esteu fent que a mi jo quedo malament de cara al club, però
no.
Però bueno, estic molt content aquí i el futur ho dirà.
Jo crec que es pot entendre, no?, que un jugador de 25 anys sigui ambiciós i vulgui jugar a Europa, per exemple, o a les màximes competicions possibles. Evidentment tens un sentiment pel Girona, no?, després de dues etapes, això és evident. No hi ha hagut contacte, és a dir, hi ha una data en què tu vulguis tancar el teu futur, t'és igual, ara amb el Mundial no hi vols pensar?
No, sí que ho he comentat amb el meu representant de, bueno, si hi havia moviment i tal, però bueno, ell diu que estigui tranquil, que jo me centre en jugar, i suposo que el mateix Girona en algun moment voldrà venir a parlar, o a lo millor no, a lo millor tampoc els interessa, però no tinc una data marcada com a objectiu per saber el futur.
I és un tema econòmic o potser és més esportiu, com deies ara, de dir a veure què ens ofereixen esportivament aquí, allà, al Girona, un altre club?
Sí, a veure, si te soc sincer, la temporada passada vaig venir aquí desaprofitant oportunitats més altes econòmiques. Però el sentiment de venir aquí, el saber que estaria a gust, la firma de Mitchell també va ser molt important per jo poder vindre aquí. I o sigui, no és qüestió econòmica, és qüestió, pues, bueno, pues, lo que dius tu, que en 25 anys pues, m'agradaria poder veure fins on puc arribar, no?
Bueno, Mitchell ha dit entre els 10 primers. Potser si us equivoqueu feu setens i hi ha conference
bueno,
l'any que ve.
Bueno.
Eh?
Primer.
No, ja sé que somia molt alt, però Mitchell ho ha dit...
Que estem fora del descens per gol a Braix.
Sí, però a la xerrada ha dit, per plantilla hem d'acabar entre els 10 primers. Si t'equivoques una mica ja et fots setè, eh?
És que jo estic en ell. Crec que tenim una plantilla brutal i els punts que se'ns han escapat per detalls ens marcarien estar per almenys 4 o 5 posicions per dalt.
Deixa'm tornar al tema del contracte, Aleix. La possibilitat, per exemple, que hi hagués una renovació amb el Girona i que en el cas que algú de més nivell et vingués a buscar però que fos deixant una quantitat a la caixa del Girona, és una combinació que podria ser satisfactòria?
Sí, segurament. Però ja t'he dit, o sigui, no, en aquests detalls ja no m'he entrat, simplement... jo li he preguntat al meu representant, ostres, què, ha sortit algo? T'ha dit algo Quique o algun equip? I ell me diu, tranquil, Aleix, ja t'ho diré. O tranquil, ja arribarà el moment de parlar d'este tema. Ara centra't en jugar i és lo que vull fer, però suposo que podria ser una oportunitat, o sigui, una opció.
Aviam, Aleix, preguntes ràpides, respostes curtes per tancar. Manuel Pellegrini, defineix-me'l amb una paraula.
El ingeniero, no?
Correcte. El ingeniero, vale, va, pues sí, el ingeniero.
Oh, no, quina vergonya!
No, perquè, clar, en una paraula és complicat, perquè, ostres, el vaig tenir, bueno, vaig coincidir en ell al City i crec que des de llavors ara ha vingut al Betis i ho està fent espectacular. O sigui, juguen... Bueno, és dels equips que més m'agrada de la Lliga.
Bon entrenador, sí?
Sí, bon entrenador. Bon entrenador.
Guardiola?
Genio o crack, no sé.
Està bé, sí, sí.
Una estrella del Manchester City que et sorprengués per la proximitat.
David Silva.
El mago d'Arguineguín.
Sí.
Però les respostes les ha de fer ell.
No, jo li apuntalo, perquè... Sí.
Què és més difícil, que el Girona guanyi la Champions o trobar un lloc bonic a Eibar?
No siguis dolent amb Eibar, pobre.
Jo, trobar un lloc bonic a Eibar. El Girona crec que si se manté 4 o 5 anys a primera divisió, qui sap.
Hi seràs d'aquí 4 o 5 anys? No.
M'encantaria.
Bé. Miraràs tots els partits del Mundial?
No, no.
Està bé. S'ha de descansar també a vegades.
Amb qui vas al Mundial?
Vaig amb Messi.
Ja en som dos. El dia més feliç de la teva carrera?
El dia de Tenerife.
I la celebració posterior, l'autocar allà enfilat al davant de tot, que és la foto que té l'Aleix.
Quasi que... Bueno, vam sobreviure com vam poder, també t'ho dic.
Aquell autocar, sí, bé, i no entrarem en detalls. I el dia més trist de la teva carrera?
Probablement el descens en lo Girona.
Quants tatuatges portes i quin significat tenen?
Ho hem de fer cura, això, vull dir, perquè veig que tens els braços ben tatuats, clar.
Hi ha tinta,
no sé, no sé la quantitat, però et puc dir que tots tenen el seu significat.
Familiar,
familiar, personal,
amics.
No? Sí. Alguna cosa relacionada amb el Girona, amb el futbol?
No, futbol, res.
De futbol, res. Val.
Com et coneixen al vestidor?
No, com a l'Aleix.
No tens cap sobrenom?
Un personatge.
Molt bé. Escoltes la ràdio?
Sí.
Quina ràdio escoltes?
RAC1.
Què ha de dir en aquesta entrevista?
M'agrada escoltar, sobretot quan faig viatges llargs a Ulldecona. Sí que és veritat que escolto música, però sempre tinc el meu moment d'escoltar RAC1.
I acabem una cançó amb la qual puguem tancar aquesta entrevista, d'aquelles que, quan no sona RAC1, el cotxe de l'Aleix porta cap a casa.
Ostres, pues no ho sé, perquè m'agrada tot tipus de música, però me quedaria en l'himne del Girona.
Mira... Doncs acabarem amb l'himne del Girona.
Ho sap cada bé, el tio, eh?
Sí. Motomami, no la balleu, a la Rosalia, al vestidor?
L'hem ballat.
L'heu ballat,
l'hem ballat.
No fotis que feu coreografia i tot?
No.
L'han fet, no?
No, el dia de la celebració van fer quatre tonteries, però el dia a dia no.
Home, va. Free From Desire, de gala, aquesta també.
Sí, Juan Carlos del Porter li agrada molt aquesta música més antiga, però d'esta canyera.
Bé, va. Tu has triat l'himne del Girona i, per tant, ara posarem l'himne del Girona per tancar...
Mira al teu costat, ara ja som dos.
Aquesta entrevista. M'ha quedat una curiositat. Amb quin equip jugaves contra Marco Asensio a la Play?
No jugàvem al FIFA jo.
Ah, jugàveu a un altre joc?
Sí, jugàvem al Call of Duty.
Qui va guanyar?
Jugàvem junts. Se jugava en grups de 4, jugàvem els 4 amics, bueno, 4 junts, però...
I us va anar bé?
A un nivell molt alt.
Us va anar bé o no?
Sí, per això t'he dit, un nivell molt alt.
Molt alt, eh? Val. Queda claríssim. Aleix García, moltíssima sort aquesta temporada, moltíssima sort aquests dos partits que us queden abans de l'aturada del Mundial, que vagin bé les vacances, que també us les heu guanyat, sobretot les que hi havia l'any que ve, i anem parlant aquesta temporada. Molta sort.
Moltes gràcies.
Gràcies. Com s'agraeix que un futbolista parli tan clar com ho ha fet avui Aleix García en tots els aspectes que li hem preguntat en aquesta deliciosa entrevista que hem fet aquest migdia al PGA Golf de Caldes de Malavella. 3 minuts i la 1. Anirem de Canal Tuiràs. Abans, un parell de coses més. Per exemple, a la Lliga F, la primera divisió femenina de futbol, demà a les 9 de la nit hi ha un Levante Les Planes Barça. És el primer duel català d'aquesta temporada. Laia Coll, hola, bona nit.
Bona nit. Els dos equips catalans de la màxima categoria recuperaran el partit ajornat, la jornada inaugural, la jornada 1 per l'aturada de les àrbitres. El Levante Les Planes rep el Barça amb totes les jugadores disponibles i en una posició còmoda a la taula. Són vuitenes amb 8 punts. El Barça arriba a la cita líder invicta, però amb unes sensacions irregulars després del partit de diumenge en què van patir per guanyar el Llevant, el Johan. Finalment, victòria per la mínima. I a diferència del Levante, el Barça té diverses absències. L'última l'hem conegut aquesta tarda. És la baixa de Mariona, una de les jugadores que més en forma havia començat la temporada. La Balear té una lesió al bíceps femoral de la cuixa dreta i, tot i que no es preveu una baixa llarga, sí que es perdrà els partits més immediats. Recordem, el Barça juga demà aquest duel català i diumenge visita Valdebebas en el primer clàssic de la temporada. També estan lesionades Graham Hansen, que està fora entre 2 i 3 mesos, Cudina Emma i les lesionades dels creuats, Alexia, Jana, Cata i Bruna. Sobre el partit de demà, l'entrenador local Ferran Cabello assegura que estan molt il·lusionades, però admet la dificultat. Veu complicat poder treure un bon resultat contra el totpoderós Barça.
Bueno, crec que hauria de passar un miracle, no? Crec que han de passar moltes coses, Tot està per començar molt, molt concentrats en el treball que hem marcat per realitzar aquest partit. Sobretot és intentar eliminar certes situacions d'avantatge que el Barça acostuma a generar, intentar estar també molt sòlides allà al darrere i després intentar trenar un parell d'accions per intentar doncs, ocupar els espais que ja es deixen quan es sumen a l'atac i veure si amb aquesta... Si amb aquesta manera de jugar doncs, podem tenir una miqueta sort no? en els últims metres i sobretot a les dues àrees, que és on crec que anirà la conseqüència del resultat.
I el tècnic blaugrana Jonathan Giraldez diu que l'objectiu és retrobar-se amb les bones sensacions i tenir el control als 90 minuts.
Una mica tenint en compte els nostres últims partits, intentar recuperar la sensació de dominar tot el partit. Potser l'altre dia contra el Llevant, el partit a casa, ens va faltar una mica els últims minuts tenir el control del partit. I després, independentment del que ens faci rival, intentar dominar tot el que depèn de nosaltres a nivell ofensiu, en pilota i després sense ella, i tenir la sensació de que està controlat no? el partit i recuperar.
Duel desigual en principi per les diferències de plantilla i a tenir en compte també que juga en camp de gespa artificial. De totes maneres, també s'ha de tenir en compte el bon inici del Levante en la que és la seva temporada de redebut a la primera divisió. Giraldez ha elogiat l'inici que han fet.
Té molt mèrit. Quan puja de categoria el canvi de ritme és brutal. Les diferències que hi ha són molt, molt altes. I és difícil que el primer any tingui aquest rendiment perquè han aconseguit coses molt complicades. I després perquè també són jugadores que, tot i que venen de la segona divisió, hi ha jugadores que han fitxat de la primera i les que venen de segona són jugadores experimentades. I jo crec que aquest plus els dona aquesta competitivitat que és tan important a la primera divisió femenina.
El partit demà a les 9 de la nit al Municipal de les Planes amb arbitratge de Beatriz Arregui del Comitè Basc.
Demà, a l'inici del Tu Diràs, estarem molt pendents del desenllaç d'aquest Levante les Planes Barça de la Lliga Femenina. Minuts pel bàsquet. Marc Mundet, hola, bona nit.
Bona nit.
Demà en parlarem en calma, el bàsquet en vena. Però com està l'Uni Girona en aquest inici de temporada? L'equip de Bernat Canut s'ha estrenat avui a casa amb victòria a la segona jornada de l'Eurolliga Femenina. Ha guanyat de 20 punts el campió italià, que és... Podríem dir l'Uni Girona, l'equip de moda, no, ara mateix?
Sí, absolutament. Ningú s'esperava que avui l'Uni guanyés de 20 al Fami Laschio, un equip que té a les seves files Astu Endur, que ha sigut el pal de paller de la selecció espanyola femenina. A més, l'última rookie de l'any de la Women NBA, jugadores internacionals amb Bèlgica, amb Itàlia, nord-americanes, que tenen 14, que fan 14-15 punts a l'NBA femenina. És un equip pensat per arribar d'una vegada per totes a la Final Four, i el partit que li ha sortit a l'Uni ha sigut de 10. Ha guanyat de 20, 83-63 en una nit on Bernat Canut ha estat francament bé plantejant el partit. Sabia que l'única manera de mantenir a ratlla un equip tan físic com l'italià era carregant el rebot ofensiu i fent anar enrere el rival, i així ha estat. Hi ha hagut encert, hi ha hagut capacitat de resposta quan les italianes han tret a passejar la seva qualitat. Hi ha hagut molt d'esperit d'equip i l'Uni ha arribat a guanyar l'eix de 26. En algun moment han sigut 20 punts de diferència al final, però el tècnic ha demanat tocar de peus a terra.
Bé, jo soc molt, molt prudent. Sempre dic, bueno, si les jugadores són felices i tenen ganes de treballar, jo seré feliç perquè l'equip creixerà, no? Peus a terra, perquè els números són bons, però hi ha molta temporada per davant, no? I vindran entrebancs i llavors veurem com reaccionem i llavors serà important veure'ns.
Amb unes quantes jugadores que han fet un partidàs, Laia Flores dirigint, Maria Araujo trencant-se la cara sota, Rebeca Garner, que continua finíssima, 2-2 a l'Eurolliga, empatades, atenció, amb les vigents campiones, el Sobren hongarès i el Perfumeries, el proper partit d'Europa, dijous vinent a Bèlgica, a la pista del Michelin.
Qui no aixeca cap, Mundet, és el que Vilaseu, avui derrota de l'equip que entrena Jordi Acero en aquesta segona jornada de l'Eurocup femenina. Això confirma un començament de temporada amb sensacions preocupants, no?, per les de la Seu?
Sí, el que és un tobogant d'emocions. Avui ha fet un bon partit, s'ha de dir, a la pista del Casa de Montsaragossa, que és una de les sensacions a la Lliga Femenina i amb qui li ha tocat compartir grup a Europa. De fet, ha arribat a tenir el que diu una màxima diferència de 8 punts abans del descans, amb una Laura Penya sublim en la direcció, però el pas per vestidors ha arribat la por. El Cadí s'ha parat, ha vist com el Saragossa li aixugava les diferències i es posava per davant en una dinàmica que semblava definitiva, però t'haig de dir que avui l'equip no s'ha descompost, hem arribat a un final a cara o creu, molt intens, i malauradament n'ha sortit creu. La imatge del partit, amb 56-55, amb dos tirs lliures per Ari Pujol, a falta d'una sola dècima per acabar, els ha fallat tots dos, i el que dic ha acabat perdent. Malgrat tot, l'entrenador de Jordi Acero ha restat importància a la derrota, diu, era un dia per recuperar sensacions, i això s'ha aconseguit.
De lo que veníamos hemos estado mucho mejor. Nuestro objetivo hoy era salir reforzados del partido de hoy. Si era consiguiendo la victoria, evidentemente mucho mejor, pero sobre todo que viendo los últimos resultados en la liga, sobre todo, teníamos que dar un paso adelante a nivel de dureza, de intensidad, de grupo. Pienso que en este aspecto salimos reforzados.
És una derrota que no és un drama, és fora de casa i només s'ha perdut d'un, pensant en l'Average. En l'altre partit del grup, el Carstors Brain belga ha guanyat a la pista del Grenguewald de Luxemburg de 24, com era d'esperar. A la classificació, el Cadí és segon en aquesta fase de grups de l'Eurocup, una victòria i una derrota. El proper partit de les Al-Urgellenques en competició europea és dimecres vinent a Bèlgica. Estan obligades a guanyar o a tenir un bon resultat cara a l'Averaix pel partit de tornada.
Juguen a Bèlgica els dos, que ha dit la Seu i Unigirona, sí, en competicions diferents la setmana que ve. L'altra imatge de la jornada l'hem tingut a l'Olímpic de Badalona. Dilluns van fer un magnífic reportatge amb el Mundet sobre aquest primer equip ucraïnès que venia a Catalunya a jugar a competició oficial des que va esclatar la guerra al seu país. Com ha anat, Mundet?
Jo et diré que per part del rival, el Prometei, bé, han sortit de la pista tots els jugadors embolcallats amb la bandera d'Ucraïna. Per part del joventut, jo t'haig de dir, Aleix, que hi he trobat a faltar un punt d'empatia. Hi ha hagut aplaudiments de la grada i tot el reconeixement, però sí que m'he trobat a faltar una mena de reconeixement, si algun acte, un ram de flors, no sé, una cosa senzilla. El club ha considerat que no feia falta. El partit, molt estrany. El joventut és un equip superior, amb jugadors de molt més talent que no pas el Prometei, però també és veritat que els homes de Carles Durant s'han contagiat d'un joc molt anàrquic dels ucraïnesos. Una dada, el Prometei ha tirat 41 triples en tot el partit, s'han tirat les bambes, i era, de fet, l'única manera de que els ucraïnesos tinguessin alguna opció, allò que es diu de sacsejar l'arbre, i gairebé ho aconsegueixen. No és que la victòria hagi perillat mai del tot, el joventut anava de 20, faltant 10 minuts, però s'han hagut de posar seriosos al tram final. La penya no ha jugat bé, 22 pilotes perdudes, i amb el seu to, de seguida detectaràs a l'eix que Carles Durant no se n'ha amagat pas.
No cal que digui jo com està l'equip. L'equip està en construcció totalment i la victòria ens ajuda, però aquest joventut volem molt més i per tant doncs ens queda molta feina a fer.
Coses salvables d'avui, 9 minuts del tercer quart i que és la quarta victòria seguida de la penya en el conjunt de les dues competicions, la CB i l'Eurocup. Amb aquesta victòria el joventut escala fins al segon lloc al seu grup, 3 victòries i una derrota. El proper partit dels badalonins a l'Eurocup passa de la finestra FIBA el 23 de novembre a la pista del Butxí, la temporada passada als creuaments, a la pista del Ratio Farm d'Olm.
Sí, l'entrenava Shakalokovic la temporada passada. Sí. Recordo perfectament. Ara deies això d'un cop passi la finestra FIBA. Clar, la setmana que ve hi ha doble jornada de selecció, no? La juga la selecció espanyola. Sí. S'atura tot, menys l'Eurolliga, Menys l'Eurolliga, sí. S'atura tot. Avui hem tingut convocatòria d'Escariolo, què tal?
Sí, mira, 6 catalans a la llista de 16 pel doble enfrontament a Itàlia i contra Holanda, classificatoris pel Mundial de l'any vinent. Ferran Bassas i Miquel Salvador de Gran Canària, Joel Parra i Pep Busquets del Joventut, i en Cuba Sima, que el tenim a Venècia, i Eric Vila, del Girona. Escariolo ha insinuat que s'ha plantejat la possibilitat de moure el calendari dels partits d'Eurolliga per poder convocar jugadors de Barça, Madrid i València. I això saps tu, Aleix, que en aquesta guerra que porten FIBA i Eurolliga, ara el sentirem, és noticiable.
He considerado no oportuno convocar los jugadores que, en caso de un cambio de calendario que todavía en este momento no se ha producido, podrían llegar directamente para el partido sin poder entrenar a Italia, porque creo que esto no es realmente demasiado serio ni respetuoso hacia los que desde el lunes trabajarán juntos para este objetivo.
Eric Vila i Pep Busquets podrien debutar amb l'Espanyol absoluta. Del total dels 16 convocats, només repeteixen 5 de l'Eurobàsquet. Ho tenen, la veritat, molt bé per classificar-se pel Mundial. Espanya és líder de grup, juntament amb Itàlia, amb 5 victòries i una sola derrota en una segona fase que és de 10 jornades. Per tant, queden 4 partits, en passen 3. Ho té francament bé l'equip d'Escariola.
Pel Mundial del 2023 a Filipines. A Filipines, eh? Sí, veritat? Sí, sí.
Entre Filipines, Japó i Indonèsia. Sí. Això és l'altra punta del món.
Sí, sí, i tant que sí. Demà bàsquet amb Vena. Demà en parlem amb calma de tot plegat. Una abraçada.
Haurem de parlar amb el director. Vinga, va.
Adéu, adéu. I abans de tancar el Tu diràs, demà tenim un partidàs d'handbol de la Champions d'handbol al Palau Laurana. A 9:15, Barça-Nantes. Laia Coll.
Sí, el Barça rep el Nantes a 9:15 al Palau Blaugrana amb l'objectiu de continuar sumant tots els partits per victòries i mantenir el lideratge del grup B de la Champions. L'equip sap que serà un partit exigent i demanen la millor versió del Palau per fer força. Els francesos arriben com a segons, 4 victòries i una derrota contra el Kielce de Valens i després d'haver aconseguit una meritòria victòria 38-30 contra el Kiel en l'última jornada, la setmana passada. El partit serà especial per Emil Nielsen, l'ara porter del Barça, perquè s'enfronta als seus excompanys. Amb l'arribada del danès, la porteria del Barça ha fet un pas endavant. La dupla Gonzalo Pérez de Vargas-Emil Nielsen és considerada una de les millors del món, si no la millor. I això, per Carlos Ortega, és una garantia.
És un grandísimo portero. Creo que está rindiendo a un gran nivel desde el principio. Y creo que el nivel que está ejerciendo la portería es uno de los motivos por los que estamos allá.